Amb Miquel Ustrell sent, possiblement, la gran novetat per visitar demà passat l'Elche Ilicitano, tenim ja recanvi per Miguelete o és parlar per parlar?
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Segurament avui sigui el dia per sortir de dubtes en el capítol de, precisament, interrogants de cara a aquest partit a Terres Alacantines de dissabte a les 12 contra l'Elche Ilicitano. Com dèiem, el reusenc s'entrena amb normalitat, ja és decisió de David Movilla de fer-lo pujar a l'autobús o no demà, camí de Terres Alacantines, o demà passat per jugar d'inici o a la banqueta. Recordem que l'atacant no juga des del 0-4 contra el Sant Andreu, un meset fora de combat després de ser una, segurament, de les poques notícies positives del tram nefast de temporada que ha superat ja el centre d'esports. En inèrcia positiva ara, després de dues victòries, Ustrell haurà de guanyar-se un altre cop al lloc en un 11 cada cop més definit i reconeixible. Però aquesta setmana Movilla compta, com dèiem, amb aquesta baixa per sanció de Miguelete. Déu-n'hi-do, també en podríem parlar, 10 targetes per ser atacant, moltes d'elles per protestar, i que podria facilitar-li la feina. El capítol de les sancions serà clau també en les pròximes setmanes. El de Jerez, com diem, no viatja el Diego Quiles dissabte, però és que tenim a una targeta del càstig a Càmara, a Pedraza, a Morcillo i a Rubén, i a dues a Kaiser, Gianni i Urri. A falta de només 7 jornades pel final, crec que ens farem un fart les pròximes setmanes d'especular com ho estic fent ara i de parlar de possibles substituts del sancionat, igual que avui, insisteixo, ho fem amb la figura de Miguelete.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so al Marc Cortín, quan ell vulgui, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Ha volgut que sigui ràpid. El Barça posa peu i mig a les semifinals de la Champions femenina després de golejar 1-4 al Wolfsburg, a Alemanya. També ahir 2-0 del Manchester City al Chelsea. La setmana que ve es juguen els partits de tornada. Avui és el Països Baixos-Espanya, anada dels quarts de final de la Nations League masculina. A 9:15 arrencarà el partit al camp del Feyenoord, a Rotterdam. A la mateixa hora juga també l'Itàlia-Alemanya. Golejada de l'Espanyol contra el Barça, entre moltes cometes, en unes descafeinadíssimes semifinals de la Copa Catalunya masculina. L'equip perico va jugar amb jugadors del filial i va guanyar 5-0 als blaugranes, que ja directament es van passar el joc. Fins i tot en el pla de competició no s'establien que poguessin fer tants canvis com van fer, però vaja, fins i tot amb juvenils B de Nacional va jugar el Barça ahir. Els espanyolistes jugaran la final contra el guanyador de l'Andorra, Girona. A més, en bàsquet, avui s'enceta la Copa de la Reina femenina a Saragossa, el Saltaló, l'únic equip català, l'Espart Unigirona, que a 7:15 s'enfronta al Guernica. I a més, el Tour del 2027 arrencarà a Escòcia, des d'Edimburg. Així repetirà inici fora de França, ja que recordem, l'any vinent, el 2026, la sortida és a Barcelona. Anem amb el sumari de l'Hotel Suís d'avui.
Es comenta la recepció.
Programa 1580 de la història de l'Hotel Suís, amb la roda de premsa en directe de David Movilla, amb futbol juvenil, amb handbol, amb waterpolo, que avui ja cita masculina a Montenegro, a Kotor. També tindrem natació, tennis o futbol sala.
La notícia curiosa.
D'entrada, la Superliga Segoviana titula Tiempo de Juego. 25 clubs d'aquella zona passen de la Federació de Castella i Lleó i directament han creat la seva pròpia competició. I, a més, una que ens toca molt més de prop, a casa, el terrassenc Dani Melgar i el sabadellenc Edu Mesa han anunciat que organitzaran un derbi solidari entre aficionats del Sabadell i del Terrassa.
Han parlat en les últimes hores
Irene Casado, Rita Castelli, Simone van der Kratz, Sofia Justini i Maggie Stephens, waterpolistes del Club Natació Sabadell de l'Astralpool, fent aquesta classe d'idiomes cadascuna en la seva llengua.
Comencem amb m'agrada el waterpolo.
Sara està molt visible.
Ik hou van waterpolo.
Mi piace la palanuoto.
I like waterpolo.
La següent és som un equip.
Echa pat ballon.
Vaig en un team.
Siamo una squadra.
We are a team.
Una bona defensa.
Jo ho veig, que és.
Een goede verdediging.
Si una voleu completar la lliçó, català, hongarès, neerlandès, italià i anglès, podeu trobar el vídeo sencer a l'Instagram del Club Natació Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
A partir de les 7 del vespre, amistós internacional entre les seleccions del Líban i de Timor Oriental.
I a les xarxes socials.
Avui anem molt carregats, eh? D'entrada, el Natació Sabadell de vòlei, convocats amb la selecció espanyola, Gerard Rejón, amb la sub-19, concentrats a Barcelona i per jugar un amistós a Montpellier contra França, i Àlex Pozzato, amb la sub-16, citats a Lugo, per fer allà el pre-europeu. A més, Ton Ripoll, a les stories d'Instagram, penjava una foto d'Albert Urriols i deia «Torna Urri al futbol». Somriu. El Mercantil ha fet una publicació a Instagram també amb l'entrevista del Sergi Garcés al Jordi Masip, ex-gracient, que va saludar també els porters del juvenil a Mercantilista. A més, a la segona federació, el Sant Andreu ha anunciat a X que ja porten 3.800 entrades locals venudes pel derbi de la setmana que ve contra l'Europa i, finalment, acabo amb un rànquing que, malauradament, ens queda molt lluny. Doctor Percheles, a X, publica les ratxes actives sense perdre en totes les categories nacionals espanyoles. Encapçala la taula el Guadalajara, de segona federació, amb 25 partits seguits invicte. Els mateixos que l'Sporting Atlético a tercera federació asturiana, amb un de menys, 24, el filial de l'Oviedo, també a la mateixa categoria i grup, a tercera asturiana, i dels 20 primers només hi ha un del grup del Sabadell, és el Torrent, que suma 10 partits sense perdre, i un català, el Reus, una categoria per sota, a tercera federació, també amb 10 jornades invicta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts mal comptats i un quart de dues en directe a l'Hotel Suís. Home, en quant a ratxes d'imbatibilitat, d'invicte... Bé, el Sabadell ha frenat la negativa, que ja és molt, i en du dues. A veure quantes és capaç d'enllaçar ara en aquest tram final de temporada. Nova Creu Alta, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adrián Arroyo.
Ja és molt més del que podíem dir fa unes setmanes, això de dir dues setmanes seguides com invictes.
Mare meva, si s'havia fet molt llarga aquesta mala ratxa del Centre d'Esports Sabadell, que s'havia allargat fins a tot just una victòria en les últimes 14 jornades de Lliga, i després del duel contra l'Olot i el de fa uns dies davant l'Alzira, aquí a la Nova Creu Alta, doncs és evident que aquesta tendència s'ha revertit. Ara caldrà confirmar-la, caldrà ratificar-la, però com a mínim ha servit aquests 6 punts per allunyar a tots els fantasmes que podrien haver-se apropat de la zona de baix, i l'equip arlequinat és evident que ja torna a mirar cap amunt, no al més amunt, no a l'objectiu al qual s'havia fixat a principi de temporada, però sí en aquestes posicions de play-off que farien allargar la temporada i somiar encara en aquest ascens, en aquest retorn a Primera Federació.
Sí, correcte, serien 7 partits de Lliga regular, si hi ha play-off i es passa la primera ronda serien 4 partits més, posa-li 11, més les dues que ja en portem, podríem arribar fins i tot a 13 si tot va molt, molt massa bé en aquest tram final de Lliga. Però vaja, anem a deixar de fer volar coloms, anem al present, perquè avui és 20 de març, un dijous amb regús a divendres, un dia per fer ja la prèvia, perquè avui, d'aquí a res, a 3-4 minuts, ha de comparèixer David Movilla.
Sí, i avui sí que en principi anirem puntuals, o més o menys puntuals, i no com ahir, perquè la sessió d'entrenament aquí de l'equip a la Nova Creu Alta s'ha dut a terme aquí a l'estadi, ha finalitzat fa una estona, ja hem vist els jugadors dutxats i marxant cap a casa. A David Movilla l'hem vist passar per aquí, així que està per aquí per les instal·lacions, i res fa indicar, Adri, que la cosa no hagi de començar tard, excepte que em diuen que estava ara en alguna reunió ràpida, però just arribava el missatge, però que la cosa no s'hauria d'endarrerir massa.
Perfecte, doncs mira, anem especulant de mentres, perquè començàvem parlant... Bé, de fet, començàvem setmana ja el dilluns, al Tribuna Preferent, que el Pau Vitorí llançava aquella pregunta, no?, de Miguelete ve de fer un doplet, sancionat per acumulació de targetes, parlem-ne també, 10 targetes, o sigui, el jugador més amonestat de la plantilla és Sergio Cortés, i just darrere Miguelete, cap dels dos són defenses, però vaja, amb la baixa del de Jerez de la Frontera, el dubte, l'interrogant és, després d'aquest 11 que més o menys ha començat ja a perfilar, a dibuixar, a tenir una alineació tipus Movilla, l'haurà de canviar sí o sí amb l'ascensió de Miguelete, i qui és el que pot ocupar la seva plaça? Jo crec que a mesura que ha avançat la setmana ha guanyat paperetes, en el sentit que com a mínim està disponible, que era el gran dubte, Miquel Ostrell. Veurem si d'inici, per entrar a la convocatòria, o fins i tot es tindrà una mica més de prudència perquè no juga des del 0-4 del Sant Andreu a la nova Creu Alta, el de Reus, amb aquesta lesió que va patir. Però no sé si t'atreveixes tu a pensar en un possible recanvi o fins i tot en un possible 11, així en general.
Un possible 11, no ho sé, el podríem intentar. Però el possible recanvi de Miguelete, Adri, jo apostaria per Tico i Iniesta. I sabent que tens altres opcions, com per exemple aquesta que esmentaves d'un Miquel Ostrell, que també ha entrenat amb normalitat avui i que serà ja decisió de l'estaf, li preguntarem avui també ara d'aquí uns minuts, però que entri o no en convocatòria, al final Tico Iniesta ja fa dies que està recuperat també dels problemes físics que havia arrossegat també en els seus dies. I també tens l'argument, Adri, aquell de que a Movilla també li agrada tenir algunes cartes importants reservades a la banqueta, i en aquest cas aquest possible revulsiu a la segona meitat, si l'equip el necessités, es podria transformar en el nom de Miquel Ostrell, per exemple.
Doncs queda dit, l'aposta del parc és la de...
Tu no et mulles, molt bé.
De Tico Iniesta. Vaig a recollir la ploradeta teva de la setmana passada. És que has sortit fora i un nou dia de roda de premsa en pluja, per tant ja et deixo que et mullis tu. Uh-huh. Està plovent ara, per cert, o no?
Diria que allò, les quatre gotetes.
Xirimiri, però... no?, que diria
sí.
Al nord.
Sí, sí, però molt, molt, molt fi. I, vaja, el que sí que no ha parat de ploure aquests dies, i crec que des que has tornat he anat a tres rodes de premsa aquí a la nova Creu Alta i les tres ha plogut.
Mira, m'haguessin dit abans, ja acabàvem amb la sequera, altres anys, o sigui que... Va, per mullar-me una miqueta també, hi ha una possibilitat que jo crec que no serà aquesta, però hi ha una possibilitat que és jugar amb un nou més referencial, com podria ser o Javi o Ryan Bakayoko, sí. I tirar una mica més cap al costat a Peque Polo, que ja ha jugat aquesta mateixa temporada allà, tenint en compte més que, per exemple, el Narcís Sala, l'Illicitano, el filial de l'Elche, va sortir amb línia de 5, per tant, tens un segon punta per ajudar en aquesta pressió en comptes d'un extrem, però vaja, que tampoc l'acabo de veure, eh? Jo de fet diria que tu t'has mullat però has anat més sobre segur, perquè al final, després d'un mes d'inactivitat de Miquel Ostrell, la lògica diu que el que està disponible i que més oportunitats ha tingut en Movilla és precisament Tico Iniesta, que a més ve de jugar al Yeclano, és murcià, o sigui que és el més a prop de casa que pot jugar aquesta temporada en Lliga Regular.
Sí, no sé si ha de ser un factor que determini molt la seva alineació.
Era una dada més que afegia, no deia que sigui el detonant, per... només faltaria que féssim les alineacions per on es juga.
Però sí que pot tenir, home, amics, familiars que el puguin a veure i vagi motivat, i això sí que amb ell individualment li pugui servir encara per tenir més al·licients per rendir a més bon nivell. Però vaja, que ara fa setmanes que no és titular, i que al final és cert també que Movilla sembla que ha trobat un 11 més o menys tipus en aquestes últimes setmanes. És cert també ha anat condicionat per algunes lesions, per alguna sanció fins i tot, com la de Miguelete. Aquesta setmana no tindrà a l'andalús Movilla per aquest partit al camp de l'Elche Illicitano. I res, en uns segons, Adri, li preguntarem si... Home, no crec que ensenyi molt les cartes, però que t'he pensat que no, i també com estan els jugadors que arrosseguen problemes físics de les últimes setmanes, perquè baixem cap a baix, perquè la compareixença de Movilla està a punt de començar.
Doncs un altre nom propi, el de José Ortega, per exemple, que porta un parell de setmanes que encara no entra a les convocatòries. Veurem si viatja o no demà, perquè el viatge és demà cap a Elche.
Doncs entrant a sala de premsa, i quan ens donin l'okay, començarà aquesta roda de premsa de Movilla. Doncs començarem pels temes físics, som-hi. Hola, David, bon dia. Estàvem parlant aquí dels jugadors que han tingut problemes físics o que han estat lesionats en les últimes setmanes. A banda de Ton Ripoll i Bonaldo, que ja sabem que almenys estan descartats per aquest partit, et pregunto com estan la resta que han sigut dubte o que no han estat en els últims partits.
Sí, bueno, aparte Ton, Boni, a ver si no mejora. Bueno, Trapero anda y con alguna molestia no ha podido entrenar, vamos a ver mañana cómo está. Ayer se tuvo que ir, salirse del entrenamiento. Jan es baja y Ortega es baja. Luego tenemos ahí algún jugador, pues bueno, también que se lleva semanas ahí, bueno, le estamos midiendo un poquito, bueno, pues algún jugador con molestias, pero que quedan 48 horas y bueno, no, casi 48 horas, y vamos a ver si llegan el resto.
Perdona, Marc, Ustrell entenc que està ja recuperat.
I hoy ha sido la primera sesión que ha hecho con el grupo. Ayer hizo una parte y hoy ya ha entrenado con el grupo. La alta médica la tiene y bueno, vamos a ver.
La baixa de Miguelete, per sanció que comentàvem ara també. Mal moment, perquè estava enratxat, marcant en aquestes dues victòries. Si t'he pensat. Quin serà el recanvi?
Sí, no cal duda, està en un bon moment. Jo crec que les baixes nunca llegan en bon moment, però no cal duda que estava molt bé. ¿No? I no, todavía no, la verdad, no lo hemos decidido. Tenemos ahí diferentes alternativas y hoy les he dicho que estoy muy contento por la competencia interna que hay. Ahora que ayer visualizamos algunas opciones, después del entrenamiento visualizamos otras, hoy también y bueno, ahora me sentaré luego con el staff y valoraremos. Si lo supiera seguramente no te lo diría, pero básicamente porque los primeros que se tienen que enterar son los jugadores, ¿vale? Pero no hemos decidido aún y tenemos diferentes opciones y eso es una buena noticia, ¿no? de que hay alternativas.
Mister, ¿cómo ha sido esta semana? Rompisteis la racha en Olot, habéis roto la racha en casa la semana pasada. No sé si ha sido diferente, ¿ves un ambiente incluso mejor? ¿Y cómo ves el equipo para el partido de este sábado?
Bueno, la verdad que también les he dicho a ellos, yo desde que llego aquí tengo cero quejas de cómo entrenan, del nivel de compromiso que tienen, del entusiasmo que muestran entrenando, la predisposición al trabajo, a las dobles sesiones. O sea, la verdad es un equipo muy agradecido de entrenar, ¿vale? Unos jugadores muy, muy comprometidos. Dicho esto, la única diferencia, al igual que la semana pasada, ha sido que les siento más liberados, les siento con ese puntito de confianza que te dan. Que te da el resultado, ¿no? Pero en cuanto a actitud es la misma, pero noto una energía, un olfato diferente, ¿no? De que antes se veían capaces, pero ahora se sienten capaces, ¿no? Y bueno, la verdad que es al equipo le hacía falta un resultado y el resultado llegó en Olot y desde ese resultado, bueno, pues el otro día se vio que el equipo está más liberado. Y bueno, no te garantiza eso, lo que vaya a pasar el sábado mañana, pero sí te da cierta confianza de que el equipo va a volver a responder, no en cuanto a actitud, en cuanto a rendimiento, en cuanto a competitividad, sino también en cuanto a ese puntito de soltura, ¿no? De que el jugador muestre, estos jugadores muestren todo lo que tienen dentro, ¿no? Que es mucho, ¿no? Y que no es fácil sacarlo y manifestarlo como se hizo a 56 minutos en Baleares después de venir con un 0-4. Es más asequible hacerlo después de venir un 0-1 en Olot, como se vio el otro día, ¿no?
No sé si ja estàs mirant més la classificació que fa unes setmanes, quan t'ho preguntàvem. No, hi ha alguns que no parem de mirar-la i és evident, no, que la zona baixa ha quedat allunyada amb aquestes dues victòries.
Seguro.
Crec que sí. Sí, sí.
No sé si seguís mirando vosotros para abajo, pero vosotros miréis para abajo.
Alguns miraven cap a baix per si de cas, perquè ens havíem apropat. Tu ja deies que seguies mirant cap a dalt, tot i les derrotes que s'havien donat. Ho dic per si ja l'esteu mirant més, si li dones aquesta importància també al partit de dissabte, que al final Ilicitano es podria considerar un duel directe per aquesta almenys cinquena posició. Li dones aquesta importància també de duel directe?
Bueno, en primer lugar, trato de ser congruente. Creo que la clasificación es importante el 4 de mayo y las dos, tres semanas previas a terminar veremos dónde estaremos posicionados, a ver qué necesitamos o a ver a qué podemos optar, ¿vale? Ahora no, ni hago cuentas, ni hago números, ni miro el siguiente partido como lo hacía hace tres semanas, ¿no? Respecto a duelo directo, evidentemente el Elche por su capacidad, por su calidad, por sus números, porque es un equipo a mí que me gusta, que tiene grandes jugadores y que te dificulta mucho, pues evidentemente es un rival que va a estar ahí, que está en la pelea, ¿no? Dicho esto, no lo enfocamos de esa manera, lo enfocamos desde dar continuidad a lo que el equipo está transmitiendo de semanas atrás y poder ser capaces de mantener esa línea de rendimiento y ser capaces de llevarla al resultado, evidentemente que estamos para eso, ¿no? Lo enfocamos desde ahí, no le doy especial valor ahora todavía a duelos directos, ¿no? O sea, si no fuera un equipo que está ahí arriba, daría igual importancia al partido, que son los tres puntos, y que sería bueno, por primera vez creo conseguir una tercera victoria consecutiva, ¿no? Creo que es un reto que el equipo tiene ahí y que vamos a tratar de lograr.
En la misma línea, la misma pregunta que dice ayer a Sergi, después de estas dos victorias... De la zona baja, no sé si este partido, precisamente contra un equipo...
Aquest partit.
Arriba, puede ser la confirmación...
Contra un rival directe, pot ser la confirmació d'aquest canvi de dinàmica.
Serrat Bassamar, que no... a ver si me explico. Hay tanta igualdad dentro de la categoría que no valoro especialmente contra quién se logran los puntos. Fuimos a Baleares y mostramos mucha superioridad sobre el rival, pero encajamos un gol y el equipo se descompuso, ¿no? Y no fuimos capaces, ¿no? Fuimos a Ibiza, que tenían otros objetivos de alguna manera y también no hicimos tan buen partido como en Baleares, no empezamos tan bien, se adelantaron ellos y la segunda parte pues tuvimos, ¿no? Es decir, cada partido va a tener su dificultad. El otro día creo que nos fuimos con 8 ocasiones al descanso y 3 goles a favor, pero es que en Baleares nos fuimos con 7 ocasiones a favor y ningún gol a favor, ¿no? Es decir, para mí la diferencia no es tanto el rival, sino ser capaz de tener ese nivel de rendimiento y llevarlo al resultado. Y eso me da igual que sea un equipo de parte alta como parte baja. Estamos viendo todas las semanas que hay enfrentamientos, hay equipos que roban, que quitan, restan puntos, como nos ha pasado a nosotros, a los equipos de arriba, y al revés. Entonces, para mí... Ganar allí en Elche, sea el rival que sea, se esté jugando lo que se esté jugando, sería conseguir lograr algo que no se ha logrado hasta la fecha, en primer lugar, y sería confirmar sería confirmar las sensaciones que tiene el equipo. Pero no ganando, lo que quiero es estar cerca de ganar. Cuando yo cerca de ganar, es que si el resultado no es favorable, sentir que el equipo sigue en la línea de rendimiento que está teniendo hasta ahora, ¿vale? Porque muchas veces en el fútbol hay circunstancias que no, bueno, pues que depende también del acierto del portero rival, por poner un ejemplo. En Baleares las 3-4 intervenciones de Zárraga y los 2 palos, ¿no? Entonces, quiero sentir eso. Luego el resultado... Si estamos cerca, eso está, el resultado estará más cerca y como te he dicho, no, para mí lograr esa tercera victoria me da igual que enfrente esté el Europa o que esté el Mallorca, por poner los dos extremos clasificatorios, creo que sería importante.
¿Qué nos puedes decir del rival del sábado, de este Elche Ilicitano? No sé qué esperáis.
Un filial atípico, es algo que es un sentir generalizado dentro de la categoría. Atípico porque bueno, no todos sus jugadores tienen 19, 20, 21 años, tiene algún jugador de más edad, en primer lugar. En segundo lugar, es un equipo que va al límite, cada balón, cada duelo, es un equipo que tremendamente intenso, agresivo en el buen sentido. Y que te dificulta mucho, cosa que normalmente los filiales no tienen ese registro. Y tercero, lo que sí tienen los filiales, ¿no? Jugadores de calidad, de talento, de que varios de ellos a corto o medio plazo van a estar en el fútbol profesional, ¿no? En categorías superiores, y eso se les ve ya a un equipo. Los filiales en las segundas vueltas normalmente son equipos más complicados, ¿no? Entonces, si juntamos esos tres aspectos más su versatilidad a nivel ofensivo, que es un equipo, bueno, pues que te maneja diferentes registros, diferentes estructuras, con mucha circularidad, con mucha verticalidad también en ciertos momentos, y a nivel defensivo, que te dificulta mucho, pues hace que el rival sea un rival complicado y que su trayectoria y su línea clasificatoria sí lo confirme. Dicho esto, creo que el rival más complicado ahora mismo que pueda haber dentro del grupo es el Sabadell, y también creo que tenemos atributos, recursos individuales, colectivos y anímicos para saber y confiar de que esa posición que vamos a tener, vamos a ser capaz de contrarrestarla y combatirla con eficacia, ¿no?
Sí, l'última per la meva part, a tall de curiositat, si recordes tu com a entrenador haver jugat algun cop dissabte a les 12 del migdia, i si ha d'influir d'alguna manera o és com jugar un diumenge al migdia i 24 hores abans i ja està.
La verdad que no me había hecho la pregunta y estoy mirando para atrás, pero yo creo que tenía pelo por aquí arriba. Juveniles, cadetes, o sea, hace más de 20 años. Pero bueno, el enfoque es como si jugáramos domingo a la mañana, ¿no? Vamos a intentar hacerlo así, pero sábado a la mañana, desde juveniles cadetes, no recuerdo. Igual ha habido alguna excepción, pero no recuerdo, como son muchos años ya en fútbol, rendimiento, no lo recuerdo, la verdad. Tendré que hacer mucha memoria.
Si no me equivoco, David, decías que Trapero estaba tocado y no sé si estará o no el sábado, pero viendo cómo está la cosa en los centrales, no sé qué nos puedes decir de Diego, cuál es su situación.
Diego ya la semana pasada entrenó, no toda la semana, pero entrenó con el equipo, entrenó bien y esta semana ha entrenado mejor. Cuando digo bien, entrena bien teniendo en cuenta la inactividad que tuvo 10 días por los puntos y la anterior de varias semanas, ¿no? Entonces entrenó con el grupo, no entró en convocatoria porque entendíamos que había gente que estaba mejor para este partido, para el partido del domingo, y porque no se entraban todos, y esta semana la verdad ha entrenado, creo que está cerca de su mejor nivel y es opción como el resto de compañeros.
Doncs ara sí que acaba aquesta roda de premsa amb aquesta última resposta fent referència, evidentment, a Diego Cámara, que pot agafar més protagonisme amb aquests problemes físics que ha revelat David Movilla respecte a la figura d'Alberto Trapero.
I fins i tot de Kaiser, que ha explicat que ja fa setmanes que va allò al límit, arrossegant molèsties, no sé si és el millor dia per donar-li una mica de descans o no. Però vaja, la setmana passada ja recordo que estàvem també en una tessitura similar i va acabar jugant. Si, per exemple, la parella de centrals ha de ser Cámara Pedraza, els dos estan, per exemple, amb quatre grogues. Sé que m'estic fent pesat amb el tema, però els dos estan apercebuts de càstig.
Si algú t'escoltés, et diria que estàs sent massa negatiu i pessimista.
No ho diràs pas per la classificació. I el dart enverinat d'avui.
Hi ha hagut dart enverinat. Ara, si vols, el comentem. Però vaja, del que comentes dels apercebuts, sí. Recordem que Miguelete, com deies abans, compleix aquesta desena groga, o compleix el seu segon cicle, millor dit. I, per tant, es perd el partit. I que apercebuts tenim a Cámara Pedraza, Rubén i Javi Morcillo. Per tant, déu-n'hi-do la llista de jugadors que estan a una groga de perdre's un partit. I el que diem sempre, el millor aquí és que sabent que tard o d'hora segurament acabaran veient la cinquena, que no coincideixin tots en un sol partit, perquè al Sabadell se li podrien acumular les baixes en aquest sentit.
Mira, avui a l'editorial he fet la llista de jugadors que estaven a una o dos de l'ascensió, i mentre Movilla anava parlant he anat apuntant també al costat la llista de jugadors que són baixa o dubte, i és curiós perquè Jan, Ton, Bonaldo, Ortega, Trapero, cap d'ells està a una o dos del càstig, i l'únic és Kaiser, que està aquí amb 8 targetes, estaria a dues de complir cicle, o sigui que a sobre dels que estan disponibles, tots estan aquí a la corda fluixa. Va, anem amb el tema de la classificació. Em llenço de cap al fang, directament. Jo afegiria que només faltaria que no miréssim cap a baix, perquè recordem que fa un parell de setmanes el Sabadell estava a 5 punts del play-out, tenint a dos rivals de la part baixa com a rivals més propers en el calendari, a 6, per tant, més lluny del play-off, i a 11 de la primera posició, del líder. O sigui que és que la lògica deia que amb la dinàmica negativa que portava l'equip, per molt que l'objectiu continuava sent, faltaria més la part alta de la classificació, la realitat a finals de febrer, principis de març, és que estaves més a prop de baix que de dalt.
Tot això numèricament, i és que per sensacions, el que comentàvem abans d'aquella mala ratxa que tant i tant s'allargava, i que ja fos perquè juguessis bé, perquè no en fiquessis ni una i el rival a la primera te la ficava, i ahir fa referència, per exemple, al partit del Balears, o perquè tu no has jugat bé i el rival t'ha passat per sobre, per X o per Y, tu al final no estaves traient les victòries i t'havies apropat molt perillosament en aquesta zona baixa de la taula. I dèiem abans del partit contra l'Olot que tenies dos partits claus per allunyar-te d'aquest perill o per enfangar-te més. Així que, vaja, si hem de fer referències personals per dir-ho així, Adri, no me n'amago, sí, vaig mirar la zona baixa, perquè si no haguessis estat capaç de guanyar Olot, i recordem com va ser el partit d'Olot, que ni molt menys va ser el millor, i que el podries haver no guanyat perfectament, ara segurament estaries també molt embrutat i evidentment les circumstàncies també haurien canviat molt, que si no haguessis guanyat a l'Olot, a veure també com rebies l'Alzira, un Alzira, també és cert que no estava en el seu millor moment precisament i que venia amb els ànims ben a baix, però vaja, que afortunadament es van treure aquestes dues victòries i t'has pogut allunyar, però que fa dues setmanes el panorama era molt diferent i no crec que fos descabellat mirar la zona baixa.
Sí, sí, totalment. I que el calendari és veritat que cridava l'optimisme pel perfil de rivals que havien i que han de passar encara per la nova Creu Alta, però ara podem fer allò, el got mig ple o mig buit, pots triar el que tu vulguis, perquè a casa és veritat que tots els que han de venir són equips o que estan ja defenestrats o que lluitaran per la permanència com la Penya Deportiva, i en canvi fora de casa, a dia d'avui, insisteixo en aquest argument, perquè potser algú, quan anem al derbi o anem a València a jugar Paterna, això que dic ara ja no té vigència, però a dia d'avui els quatre rivals que has de visitar fora de casa, els quatre són rivals directes, perquè jugues contra l'Illicitano aquesta setmana i tindràs encara l'Europa que està molt lluny, però vés a saber. És rival de la part alta, si més no, el Terrassa, que està aquí cosins germans del Sabadell ara mateix, amb una dinàmica pitjor la del conjunt agarenc ara, però després d'haver estat unes setmanes per sobre del Sabadell a la taula, i quedarà en l'última jornada el Mestalla. Per tant, estem parlant de rivals que els quatre de fora de casa ara mateix comparteixen objectius amb el Sabadell.
Sí, el que fa setmanes que diem, no, Adri? Que a casa hauries de treure els partits pel perfil de rivals que et venen, encara que possiblement alguns d'ells encara s'estaran jugant coses per la permanència, per tant també vindran amb aquestes urgències i amb aquestes necessitats de guanyar. I a fora és on realment s'haurà de treure la millor versió de l'equip i guanyar bona part d'aquests duels directes. Si el centre d'esports vol recuperar aquesta plaça de play-off en la qual hi ha viscut durant tantes i tantes setmanes, que per cert, Adri, aquesta jornada, en el millor dels casos, el Sabadell podria tornar al cinquè lloc. Això també cal tenir-ho en compte. A més, en una jornada, per cert, en què, evidentment, l'Illicitano Sabadell obre la jornada, perquè es juga dissabte a les 12 del migdia. Atents també el dissabte a l'altre partit que hi ha a la tarda, València-Mestalla-Espanyol B, a les 6, i diumenge al migdia hi ha un Torrent Atlètic-Balears. Amb això vull dir, Adri, que s'enfronten entre ells els equips que estan classificats del tercer al vuitè, els que estan, per dir-ho així, en millor posicionament per acabar ara mateix dins d'aquesta zona playoff per darrere d'Europa i Sant Andreu, que de moment els deixo apartats per l'avantatge que treuen a la resta. Que si el Sabadell és capaç de guanyar, bé, de fet, si guanya el Diego Quiles, momentàniament recuperarà aquesta posició de playoff i posarà pressió a la resta de rivals, insisteixo, a duels directes, i pot ser una jornada que pot ser beneficiosa pel centre d'esports si és capaç de treure els 3 punts.
Tots són avantatges, de jugar dissabte, a les 12. Tornes abans a casa d'un viatge llarg, el més llarg de tota la temporada, fas la feina ja el dissabte i fiques una mica de pressió a la resta, pots veure la jornada tranquil·lament amb els deures fets, si és que els fas, o sigui que al final ens acabarà agradant això de jugar dissabte a les 12.
Sí, no, i a més, per la plantilla, Adri, els plans inicials és que tindran descans el diumenge, l'equip òbviament tornarà després del partit dissabte, i diumenge i dilluns, dos dies seguits de descans. És cert que aquesta setmana ha sigut curta i tampoc han tingut massa dies per preparar el duel de dissabte, però que ara tindran setmana llarga i gaudiran d'aquests dos dies de descans.
Doncs avui ha entrenat l'equip a la nova Creu Alta sota aquesta pluja, aquest plugim que cau avui a Sabadell. Hem parlat ja de dubtes, de jugadors confirmats que es perdran la cita a Terres Alacantines, ha parlat ja Movilla. A mi em queda només preguntar-te per si hi ha alguna novetat o no de caire fins i tot extraesportiu i parlar de l'àrbitre, o sigui que tria tu la teva aventura. Per on comencem?
Parlar de l'àrbitre. Hi ha alguna cosa extraesportiva? Potser m'he perdut, eh?
No, o sigui, a principis de setmana, a principis de setmana vam estar parlant, quan em refereixo a extraesportiu és no lligat a aquest il·licitano Sabadell. O sigui, ha renovat Sergi Segura i estàvem pendents d'altres casos que estaven ben calents. Per això preguntava si hi havia alguna novetat o no.
M'havies espantat, eh? Pensava que m'havia perdut d'algun episodi important. Però no. En aquest sentit, tranquil·litat i a l'espera, doncs, això, de poder tancar aquests serrells famosos que comentàvem amb la renovació de Ton Ripoll, però vaja, que està feta, que seria una sorpresa majúscula que no es materialitzés en les pròximes hores i que aquest anunci hauria d'arribar més d'hora que tard, possiblement abans del partit contra l'Elche Ilicitano, però que si no és així, serà a principis de la setmana que ve. Per tant, en aquest sentit, tranquil·litat al club, perquè l'acord amb Ton Ripoll hauria d'estar fet perquè allargués el seu vincle amb el conjunt arraquinat fins al 2026.
Doncs qüestió d'hores o dies, Ton Ripoll i la seva renovació per iniciar el que seria el seu segon curs com arraquinat. I l'última, Rafael Cenis Martínez, de Saragossa, aragonès, és l'àrbitre del partit. Primera temporada de la categoria, jo no he estat capaç de trobar l'edat d'aquest bon home i és la segona setmana consecutiva que no trobem quants anys té el col·legiat. Diu poc de la categoria si no ets capaç de trobar una dada tan senzilla com aquesta, sense precedents ni amb el Sabadell ni amb l'Ilicitano ni tan sols com a assistent, perquè tot just la temporada passada estava a tercera federació aragonesa, però feia d'assistent de segona federació i no tenia precedents, entre altres coses perquè l'Ilicitano tampoc hi era, la categoria, i el Sabadell tampoc. 10 partits, atenció amb aquesta, que és ben bona, a nivell de targetes. Per ser nou a la categoria no seria el més animat, només 4,7 de mitjana i 0,3 vermelles, però dels 10 partits, només 2 victòries locals i 5 de visitants. Per tant, no sé si això t'esperança de cara a dissabte.
Sí, home, esperança, amb aquest bagatge a favor dels equips visitants, doncs per què no surti esperançats, tot i que, vaja, durant aquesta temporada i en aquesta mala ratxa que comentàvem del Sabadell que havien tingut abans de les dues victòries seguides, també havíem comentat alguna estadística favorable del col·legiat de Tor que tocava i després es troncava tot plegat amb una derrota o un empat del conjunt arlequinat. Així que, com diria Sergi Garcés, això, res, purs números. I després caldrà reubicar-ho sobre el terreny de joc amb un bon futbol per part del Sabadell si es volen treure els 3 punts. Adri, per cert, demà no hi haurà aquesta roda de premsa que fem en directe perquè ha sigut avui de Movilla, si la sessió d'estadístiques...
Una segona de ja... Movilla en 24 hores compta, eh? O sigui, sí. Dues de seguides...
No, i t'anava a dir que amb tot el que has desplegat de l'àrbitre, demà ja no caldrà ni incloure les estadístiques.
Tranquil, que ha estat remenant aquí el Roche avui algunes dades. Mira, si no fem de l'àrbitre, ampliarem més de l'Ilicitano i ja està. Alguna coseta més per aquí o t'allibero ja perquè et mullis una miqueta sota la pluja?
Res, només dir que demà últim entrenament abans d'aquest partit serà també a la nova Creu Alta i que cap a quarts d'una aproximadament l'equip agafarà l'autocar per viatjar cap a Terres Alacantines i tocarà dinar de camí.
Sergi Parc, mira cap amunt, per això.
Per què?
No, perquè no vull,
que...
no vull que... No, no per la pluja, no, a la classificació.
Sí, home, això... Bé, jo i vosaltres no ho salveu, tots vosaltres també, bandarres, tocat rebre a mi perquè estava a roda de premsa,
jo estava de
però vosaltres heu dit el mateix,
A mi no m'han estirat les orelles, però jo estava de permís de paternitat, o sigui que...
Ja revelarem missatges, ja.
Jo més no puc dir que el que he dit ja en antena. Escolta'm, va, el Sabadell a 9 punts, del líder, per si vols mirar més cap amunt, falten 7 jornades.
Ei, compte, que hi ha un derbi a Europa US, o US Europa, millor dit, la setmana que ve.
No,
que punts entre ells,
i que has d'anar al Nou Sardenya.
Ei, m'estic il·lusionant.
Sí,
res. S'ha acabat el mirabaix i anem a mirar no a la cinquena plaça, sinó ja el lideratge.
Ni que sigui perquè no t'estiguin de les orelles. Sergi Parc, una abraçada, gràcies.
Una altra per tu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. There's a sound like a drum echoing when the high from...
Ja ho sabeu, dissabte el partit, el Diego Quiles, el Tavish a Elche, aquest Illicitano Sabadell, dissabte a les 12, en futbol formatiu, segurament l'hora correspon més a futbol juvenil que no pas a la segona federació. Anem a parlar de la divisió d'honor juvenil, on el Mercantil té un partit sobre el paper assequible a casa. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
Els blaugrana reben l'Atlético Baleares, un equip amb molt poques opcions ara mateix d'aconseguir la salvació.
Els Balears estan a 12 punts de la permanència, falta de 18 per disputar-se. Per tant, són un equip pràcticament sentenciat. A més, l'equip mallorquí porta 16 jornades sense guanyar. No ho fan des de la jornada 8 contra el Girona. Tot i això, el tècnic dels graciencs, Òscar Tutu, adverteix que no es poden refiar.
Són categories que jo crec que tothom té moltes ganes de demostrar, independentment dels punts que portin, i al final, quan a nivell individual tothom té tantes ganes de demostrar, tots els equips són competitius fins al final, tot i que ho tinguin molt difícil, que això està clar, però només cal veure, no?, com estan competint les últimes jornades, que estan empatant o porten molts partits sense perdre un partit per dos gols de diferència, per exemple. Aleshores, entenem que serà molt, molt igualat i molt, molt difícil.
Venim d'un cap de setmana de descans, sense partits a la màxima categoria juvenil. El Mercantil marca la permanència amb el Badalona i el Racing Saragossa, equips que estan en descens a només un punt. Els escapulats visitaran el Girona i els aragonesos s'enfrontaran fora de casa al Nàstic Manresa. El Mercantil, per la seva banda, a partir de la primera volta, va superar el Baleares 0-2 a Mallorca, però malgrat això, Tutó espera un partit igualat.
Farem un partit molt igualat, igual que va passar ja a l'anada. Estan competint molt bé, venen d'empatar 2-2 contra el Saragossa, que és un equip que sempre competeix a un nivell altíssim. I tenim que fer-nos molt forts, intentar que amb la nostra gent jugant a casa sigui un factor diferencial i intentar sumar els 3 punts.
El Mercantil Baleares serà diumenge a 4:45 al Joan Murtró de Raura Marinals i, com dèiem ahir, un graó per sota l'estrena de Juanjo Roldán a la banqueta del Sabadell juvenil serà dissabte a 2:45 a Olímpia contra el Poblesec.
Gràcies, Roche, fins ara.
Adéu.
Publicitat, 1:45. A la tornada hem d'anar, entre altres coses, a Montenegro, avui a partit del Keio Natació Sabadell de waterpolo masculí allà.
L'ull humà pot veure un milió de colors, però l'ull del teu client només veu el que surt en aquesta revista. Per això, a Obramat tenim un sistema tintomètric capaç de produir a l'instant més de 20.000 colors, fins i tot aquest blanc trencat tan bonic de la foto, i un groc no tan groc com el groc. Obramat, on compren els professionals.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
És possible estalviar en una cuina de disseny? És clar que sí. A Ego. Només al març aconsegueix un descompte del 20%. Demana cita a ego.es i vine a la nostra exposició al Centre Comercial Via Sabadell. Tindràs la teva cuina somiada amb qualitat alemanya i t'estalviaràs el 20%. Ego, la teva cuina de disseny al millor preu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Catorze minuts ens queden de programa i hem de parlar d'un munt de coses, de natació, de futbol sala, d'handbol, de tennis, de ciclisme o de waterpolo, perquè el Keio Natació Sabadell disputa aquesta tarda la tornada dels quarts de final de l'Eurocup masculina a la piscina del Primorac de Kotor. L'equip de Quim Colet ho té tot de cara per passar a les semis. Els 8 gols de renda aconseguits fa 3 setmanes aquí a Sabadell, a Can Llong, haurien de ser marge suficient per no passar angúnies avui a Montenegro. Tot i això, el mateix Colet toca de peus a terra i recorda, sobretot, que viatgen amb dues baixes importants.
D'entrada, no podrem comptar amb el Javi Bustos, segur. Vermella a competició europea és un partit segur. I jo crec que el Jan no estarà per jugar, ni molt menys. Per tant, anirem amb dues baixes de molt pes. Per tant, està molt bé, tenim avantatge, però m'espero un partit, diguéssim, diabòlic.
Al desembre, tots dos ja es van veure les cares als Balcans, aleshores a la Champions, amb derrota per la mínima dels sabadellencs, un marcador que donaria el passi sense patiments a l'equip de Quim Colet. Tot i això, el waterpolista Alberto Barroso recorda la dificultat que té sempre jugar a la piscina d'un rival montenegrí.
Nunca es fácil ir a Montenegro, ir a Kotor, esa piscina con mucha historia y muy difícil, pero bueno, es una gran ventaja.
A dos quarts de sis arrencarà aquest primoratge Quello Sabadell a Kotor. En cas de passar, recordem, el rival a la semifinal sortiria del Proreco Bassas Budapest, que es juga més tard. Per tant, haurien d'esperar a la nit per conèixer qui és el rival. A partir de les 9, a partir de tornada, amb avantatge de 2 gols pels italians de la primera cita. I encara sense sortir de l'aigua, Òscar Salguero havia de començar avui a Barcelona la seva participació a les sèries mundials de natació adaptada, la primera gran cita després dels Jocs Paralímpics. Tot i això, una lesió al peu ho impedirà.
Fa un mes em vaig trencar el cinquè meta i bueno, he estat 4 setmanes amb bota i crossa, que he pogut entrenar però bueno, sense fer viratges ni sortides, i ja fa un parell de dies em van treure la bota i la crossa, però bueno, ara està fent el Kayoshi i no em deixen competir.
Del trencament al cinquè metatarsià del peu ha passat tot just un meset per tot plegat i, malgrat intentar-ho, el nedador del club ha admès que era massa precipitat poder competir avui a Barcelona.
Hem estat fins al final a veure si podia competir o no, però bueno, creuen que és millor esperar i recuperar-me bé i poder competir més endavant que no competir ara a mitges i fer-me més mal del que tinc.
De fet, Salguero tampoc prendrà part del Campionat d'Espanya de la setmana que ve i espera reaparèixer a l'abril o a tot estirar el mes de maig amb l'objectiu d'aconseguir la mínima pel Mundial que es disputarà a Singapur del 21 al 27 de setembre. Per cert, corregim una dada, dèiem derrota per la mínima del Quello Natació Sabadell a la Champions contra el Primorac. Va ser a Canllong aquell partit, a Montenegro, ben apuntat per part del Vituri per via interna. Va ser victòria als penals, per tant, encara més tranquil·litat si acaba amb empat el partit avui de cara al Quello, que, insistim, va a Montenegro amb 8 gols de marge de renda, pensant en el passi ja, mirant de reull les semifinals d'aquesta Eurocup. Hem parlat de natació, hem parlat de waterpolo, anem a fer una mica també de futbol sala.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Ahir a la tarda, al vespre, coneixíem aquesta resolució, aquesta notícia. En antena, a l'Hotel Suís encara no n'hem pogut parlar. El derbi de la segona B de futbol sala entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell finalment no es reprendrà. No s'acabarà de jugar. El partit suspès el passat dissabte, recordem, a només 37 segons del final i amb 7-4 al marcador, s'ha donat per finalitzat. És el que indica aquesta resolució del jutge disciplinari de la competició, que a més ha imposat una multa de 600 euros a l'entitat Escolàpia pel llançament d'objectes reiterats que va provocar la suspensió de l'enfrontament. Que en Colàpia, a més, queda percebut de clausura total si es tornés a donar un episodi similar. Segons indica l'escrit, la PIA havia presentat al·legacions, però fora de termini, i han estat denegades. El partit, recordem, es va suspendre, es va ajornar, després que els col·legiats apliquessin en reiterades ocasions el protocol de comportament des de la graderia. El detonant definitiu va ser el llançament d'unes ulleres, segons explicava l'acte, de bitllets fotocopiats i també la caiguda a la pista d'una jaqueta, agafant l'acte arbitral. Sí, com sigui, n'hem parlat de sobres aquesta setmana, de fet, amb els responsables de les dues entitats el mateix dilluns, i esportivament parlant, els 3 punts es queden definitivament al carrer Garcilaso i l'equip de Pedro Donoso encara no ha descendit matemàticament. Aquest dissabte, a 6:45, per ser més concrets, la PIA visita el CUE del grup de segona B, el Ripollet, amb la intenció d'allargar una setmana més aquesta supervivència a la categoria. Pedro Donoso, l'entrenador, tot i la complicació complicada situació, veu al·licients per mantenir la motivació, seguir donant guerra a la Lliga o la Copa Catalunya en són els principals.
Aparte tenemos la Copa, queremos también hacer un buen papel en la Copa. Bueno, ya han caído casi todos los equipos de segunda B, nosotros todavía estamos ahí. Bueno, siempre hay cosas ilusionantes para trabajar y para motivarte, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, motivarnos por cualquier motivo, por cualquier cosa que nos pase.
Per la seva part, el partit del Natació Sabadell contra el Pilar no jugarà fins al cap de setmana següent, mentre que la majoria d'equips de la Lliga descansaran.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Es nota que som ja a finals de març, que hem entrat avui mateix a la primavera, perquè estem aquí amb la calculadora cada dues per tres fent números dels diferents equips de la ciutat. Per exemple, en el cas de l'OAR Gràcia, té demà passat la primera oportunitat matemàtica de proclamar-se ja campió del seu grup de la Divisió d'Honor Plata Femenina. Falten tres jornades pel final, els números són fàcils, perquè això passi la combinació és difícil, és rocambolesca, sobretot pels partits que són. Hi ha 3 punts de marge entre l'equip de Carol Carmona i el seu més immediat perseguidor, el Lleida, l'únic que el pot enxampar. Quan acabi aquesta jornada en faltaran 4, la baraja és per les lleidatanes. Per tant, el que ha de passar és que l'OAR guanyi per ser campió de Lliga i que el Lleida perdi a casa contra una Amposta que és cuer i que ha perdut tots els partits de Lliga menys un. Per tant, com a poc, difícil. El rival de l'OAR, per cert, el Sant Joan d'Espí. Serà més el primer partit des que l'entrenadora va anunciar que plegarà a finals de temporada. I al davant hi haurà un rival en dinàmica negativa, però que ja sap el que suca contra l'OAR, amb el 31-31 de la primera volta. Ha alertat d'aquest fet la jugadora de l'OAR, Gianna Sobrepera.
Allà vam empatar també d'inesperat, i és un partit que elles, evidentment, tindran ganes perquè porten partits seguits perdent. I qui no té ganes de l'OAR, les coses com són. Tothom vol anar a casa del primer i guanyar.
Doncs el rival a batre, que s'ha convertit al Gràcia aquesta temporada, plata femenina, la màxima anotadora de l'OAR un any més, també ha comentat la temporada del Sant Joan d'Espí. Quart classificat, 11 punts per sota de les gracienques i amb una ratxa de 3 derrotes en les últimes 4 jornades. Malgrat tot, Sobrepera no es refia. La demostració del perill del rival, diu la lateral de l'OAR Gràcia, són, bàsicament, els precedents, i no només d'aquesta mateixa temporada.
Sens dubte, Sant Joan ha estat un equip que ha donat guerra tota la temporada. Ara sembla que s'ha desinflat una mica després del Nadal. Però bueno, això no treu que té unes jugadores molt bones, que juguen molt bé, que el seu entrenador sap gestionar-les molt bé i sap llegir molt bé l'adversari. Sempre ha sigut un equip que als 3 anys ens ha ficat problemes. Crec que cada any hem empatat o hem perdut o guanyat d'un a l'últim segon.
Per tant, pinta igualat si es manté la tendència. No té tanta transcendència el partit del sènior masculí de l'OAR, que rebrà l'Esplugues, si els de Pere Llat són 6ens, amb 25 punts. El rival ocupa la 12a plaça, amb 19, 6 menys que els sabadellencs. El central Bernat Correro explica que tots dos afronten el partit sense cap mena de pressió.
Des que vam baixar a plata, hem fet una mica una transició, a canvi de jugador, gent jove, i bueno, també és lògic que estiguin així una part més baixa de classificació, però bueno, estan, em sembla que estan pràcticament salvats, o més o menys ja ho tenen. Vull dir que també segur que vindran a jugar relaxats, amb ganes de fer-ho bé i intentar treure els punts.
L'ordre al carrer Bocaccio serà el següent dissabte, primer a les 6, OAR masculí Esplugues, just després a les 8, OAR femení Sant Joan d'Espí, amb aquesta primera opció remota, però ja existent, de proclamar-se matemàticament campiones de grup. El Lleida, a més, juga abans, per tant, en el moment que acabi el partit de l'OAR Gràcia contra el Sant Joan d'Espí a plata femenina, ja sabran si són primeres matemàticament o si, com diu la lògica, hauran d'esperar a la penúltima jornada per rubricar-ho. Som hi, amb informacions en format més breu. El segon Open Lexus Sabadell de tennis femení està patint els estralls de la pluja. Ahir tota la jornada sencera completa es va haver de suspendre. La idea, si millora la previsió, era doblar avui per posar-se al dia, però de nou s'està pendent del cel amb aquest plugim que continua caient. De moment, només s'han pogut jugar 6 partits de la primera ronda del quadre final. Les úniques que han pogut jugar i que ja esperen a vuitens de final són la suïssa Helena Inalbon, la guanyadora de l'any passat, Caitlin Quevedo, les franceses Loa Boisson i Sara Kakarevich, l'australiana Astra Sharma i també la blanenca Marina Bassols. Recordem que les dues principals caps de sèrie han estat ja eliminades. Al quadre de dobles només hi ha una parella a les semifinals, la russa Ekaterina Kasyonova i Zibe Kulambayeva del Kazakhstan. Els altres partits de quarts estan pendents de jugar-se. La previsió per la final individual és diumenge a les 11, però evidentment tot dependrà de la pluja que està caient aquesta setmana a la ciutat. I per últim, en ciclisme, David de la Cruz ha estat 17è a la clàssica més antiga del món, a la Milà-Turí. El sabadellenc va estar amb el grup principal fins a l'última pujada, però finalment va entrar a 52 segons del guanyador de la prova, del mexicà Isaac del Toro. De la Cruz, recordem, venia designat també a Itàlia, un 8è lloc fa uns dies a la Tirreno Adriàtica. Ens queda un minutet per repassar el menú del dia de demà, últim de la setmana a l'Hotel Suís, dia en el qual l'expedició arlequinada posarà rumb cap a Elx per disputar l'endemà dissabte a les 12 aquest il·licitano Sabadell. Per tant, estarem pendents de l'última hora del centre d'esports, esbrinant, per exemple, més de les molèsties que té Trapero o de les que arrossega des de fa setmanes Kaiser, dos dels centrals de la plantilla. Passarem també per Elx i ho farem per partida doble, una amb un regust més arlequinat, l'altra per fer amb Donato, amb l'entrenador del filial de l'Elche, la prèvia d'aquesta nova jornada de Lliga. Evidentment, com a bon divendres, tindrem també estadístiques, parlarem del Sabadell B, del waterpolo, amb tot el que succeeixi d'aquí a una estona a Cotor en el partit del Keio Natació Sabadell contra el Primorats, i a més de tot això, un resum de l'entrevista que ja podeu trobar al Fils de Ciutat, al podcast de Ràdio Sabadell o al YouTube de l'emissora, del Sergi Garcés, amb el Jordi Massip, amb el porter ex del Barça o del Valladolid, entre d'altres, que s'acaba de retirar. Tractant-se d'un porter, no sé si en comptes de penjar les botes penja els guants. El Marc Cortín ha estat a les vies de so, ara arriben els informatius amb la Núria Garcia i la Júlia Ramon, que posa cares estranyes des de l'altra banda del vidre. Nosaltres ens acomiadem recordant que podeu recuperar qualsevol Hotel Suís a radiosabadell.fm. No pateixis, Núria, que queda encara mig minutet. Que vagi molt bé. Bon dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.